y hagámoslo épico. Zurich.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Prepareu-vos i agarreu-vos ben cinturons de seguretat, perquè començarem parlant de coses que tenen relació amb ètica, amb moral i amb salut mental. Està tot aquí ficat, és una cosa molt curiosa. Vosaltres sabeu o esteu enganxats a sèries o a documentals de true crime? Potser comencem a descriure què és el true crime, perquè estar enganxats al true crime pot afectar la salut mental, eh? Segurament en punts ja molt extrems, però sí. Comencem definint què és el true crime. El true crime és la narració de fets delictius salvatges, com poden ser assassinats, violacions, històries fosques delictives, amb els que són reals i narrats i traient la informació de les persones que estan relacionades, és a dir, familiars de les víctimes, a vegades les pròpies víctimes, evidentment en cas de mort no, si parlem d'una violació, per exemple, qüestions així, i d'advocats, és a dir, és posar a la petita o gran, sí, petita pantalla, o sigui, en plataformes, un crim d'aquells habitualment esgarrifosos, habitualment, a més esgarrifós, més enganxa, i esbrinar què hi ha aquí darrere. Aquest format es diu true crime, és a dir, crims autèntics, és a dir, una narració i una posada com a espectacle, perquè és així, com a espectacle, del que és un crim autèntic. I això enganxa, i la veritat és que es fa molt bé. Ho fan molt bé. Per exemple, una de les sèries o possiblement de true crime seria el Crims, que fan a TV3, que ho fan molt bé. I aquí és el punt de tot això. I aquí és on entraria l'ètica i la moral. Perquè el problema no està, possiblement, en posar tot això a l'escenari i en explicar-ho i a fer un què. No. Aquest no és, possiblement, el problema principal. Però com es fa? Sí, és a dir, la línia vermella, la línia de l'ètica i la moral, aquí pot ser complicada. Primer, s'ha de pagar a les persones que estan vinculades a tot això? És a dir, si tu fas una producció d'aquestes formes, èticament és correcte pagar, per exemple, a un assassí o una assassina perquè expliqui la història? Això seria correcte, èticament? No, no és il·legal, eh? No és il·legal. En principi no seria il·legal, però és ètic, és moral. Després, on està la línia d'intromissió dins de tot això? Estem parlant de fets molt delicats que trasbassen a qualsevol família, a qualsevol persona i a qualsevol ment, fins a quin punt una televisió, un diari, un podcast, el que sigui, aquesta investigació, aquesta posada en escena, on està el límit? Fins a on pot arribar sense dir, ostres, si estem ficant dins un què? Segurament aquí la família o els advocats o la gent té molt a dir, no? Perquè si diuen, no, jo no vull parlar, doncs tampoc ningú els pot obligar a parlar. Avui parlarem de true crime i parlarem de la salut mental, que perquè, per exemple, ja mirant l'altra part, des del punt de vista d'espectadors, atenció, perquè això pot enganxar com moltes coses, perquè estan molt ben fets, tot s'ha de dir, però hem de tenir en compte que el tractar-se de coses reals poden, amb certes persones, deixar-los anar a desenvolupar un punt de sensibilitat. Per exemple, sentir por dins de casa. O tenir la percepció d'amenaça sense motiu, visualitzar escenes violentes. Això pot ser un signe d'alerta. En parlarem de tot això aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra, perquè és una passió per explicar i visitar escenaris de crims, per exemple, no? També hi ha turisme per visitar escenaris de crims. O portar al debat l'ètica envers les víctimes, en aquest cas. Com pot rebre una mare o un pare l'assassinat del seu fill en una sèrie? Com pot percebre tot això? Com s'ha de comunicar? Tot val per l'audiència i, per tant, pels diners? Mireu, la Patricia Ramírez és la mare de Gabriel, és pescaíto, recordeu, aquest nen de 8 anys assassinat per l'Anna Julia Quezada, que era la parella del pare del nen. Va ser un d'aquests casos mediàtics seguits minuts a minuts, no? Això va passar fa 6 anys i va obrir el debat social amb la crítica més dura pel tractament de l'assassinat.
Y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel. Desgraciadamente, en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria después de habernos arrancado su vida, sino obviando nuestro dolor y no atendiendo a las normas, saltándoselas.
La mare de la víctima, de la Patricia del Petit Gabriel, mare del Petit Gabriel, reclama legislació, normativa i, sobretot, protecció a la víctima. Tenim aquí amb nosaltres, per parlar de tot aquest tema, una persona que en sap molt de tot això, és el periodista de La Vanguardia, el senyor Enrique Figueredo, autor de llibres com A la velocitat del haxís o el publicat l'any passat A quatre mans amb el Pere Cullell, Mala gente, que és un viatge per la crònica negra en 12 casos reals. Enrique, benvingut, com estàs?
Pues la veritat és que estic bé, sí, sí.
M'alegra, perquè no sé fins a quin punt, a vegades, quan estàs dins d'aquest tant, o estàs rodejat de casos com aquests, que estan al teu llibre, Mala gent, un acostuma sí. A mantenir l'equilibri mental. Com es fa això?
Sí, a veure, són molts anys, no, que porto en el món del succés i de la crònica negra, i aquests anys em donen una certa perspectiva de que els temes, diguéssim, relacionats amb la crònica policial sempre havien tingut molta acceptació per part dels lectors i per part dels oients, però la irrupció d'aquest del true crime, tant en format audiovisual com només àudio, no? Que és el que conec més, no? Perquè el llibre Mala gent està basat en un podcast que fem cada 15 dies en producció de La Vanguardia, no?
Sí.
I per això estem en contacte amb tantes víctimes i tot això. El que et volia dir és que ha evolucionat molt, però el que ha passat és que s'ha popularitzat, però l'interès per aquests temes ha existit sempre. Si no, ens anem fins a, no sé, des dels anys 60-70, el caso, no?
Sí, sí, és una obvietat, que la gent està molt interessada per això, crida l'atenció.
El que passa és que els nous suports han donat la possibilitat de difondre-ho d'una manera més massiva. I això, el que únic ha demostrat és que no entén de classes socials, ni de territoris, ni es consumeix una barbaritat. I és possible que aquesta, diguéssim, aquest abast que ha tingut, pues, hagi creat l'atenció de grans productores i que vulguin, diguéssim, fer el seu negoci.
Evidentment.
I l'única cosa que volia comentar de la teva introducció és que efectivament hi ha coses que són espectacle. I jo crec que és legítim que es faci, com a mi, no espectacle, però un element de ficció. Ha de quedar molt clar. A mi m'agrada molt separar el que és una sèrie de televisió de ficció basada en fets reals com a punt de partida per després muntar una trama absolutament fantasiosa, de lo que és tasques més properes al periodisme que no passa a l'espectacle. Jo crec que tu parlaves de límits, jo crec que aquest és un dels límits. Si tu vols fer periodisme i vols fer true crime i vols anar a les fonts, i almenys com jo treballo i com molta gent que també treballa en aquest àmbit, no? Pues vas a la sentència, comproves els fets, parles amb els advocats que van participar en aquell tema, tens possibilitats de contactar, i aquesta és la part més delicada i de la que segurament vols parlar més, que són les víctimes, o supervivents, o diguéssim, les persones més properes, en aquest cas és la pobra mare del Gabriel, no?
Sí, sí. En aquest cas, mira, començo a parlar del cas Alcàsser, que estem parlant de possiblement un dels primers i que va ser tractat, hi va haver una crítica importantíssima, perquè es van fer ja directes de televisius des del municipi minuts després de la trobada de les tres pobres nenes.
No era true crime, eh? Això era una altra cosa.
Això és una altra cosa. Però
és un proto... No sé.
Proto true crime.
Això sí que crec que era una televisió espectacle, espectacle del...
Sí,
un espectacle del dolor.
Però jo posava aquí com arrel d'una mica d'una imatge de posar ja l'espectacle, les càmeres allà, no? En aquest cas, per fer on estava el límit de l'ètica, que hi va haver un munt de crítica davant de tot.
Home,
això,
molt,
eh?
Molt.
Va haver...
Es va llogar al poliesportiu del poble...
Sí, va ser espectacular, allò. Va ser, ostres, on estan els límits?
Hem de fer... Històricament era un moment molt important pel tema audiovisual, perquè les cadenes de televisió privada acabem de comentar. Ara la gent més jove no sap que va haver una època que només teníem TV3 i Televisió Espanyola.
I abans no, no, només i Televisió Espanyola. I la 2.
I la 2,
que
no?
Era la otra.
Clar, llavors va arribar Telecinco iba arribar a Antena 3 i lluitaven a mort. Llavors jo crec que això va afavorir que aquesta mena d'espectacle de, diguéssim, del morbo pur i dur. Això ja puro amarillisme.
I ha millorat el tractament. Acabem de sortir a la Patricia, a la mare del Pescaito. Ha millorat el tractament d'aquests tipus de casos?
Pues mira, jo et diré la veritat. Jo crec que en la majoria dels casos sí, es protegeix molt més a la víctima. Només hem de recordar que només fa 35 o 40 anys les fotografies de les víctimes apareixien en primera plana dels diaris. Gent esventrada, amb trets al cap, sí. Jo què sé, el segrest de gent... mira el crim de Pedralbes, no? de Cerveto, no? Que va matar els senyors de la casa. Aquelles fotos del senyor de la casa com de la dona van aparèixer perfectament. El crim de los Galindos a Sevilla, sí, sí. Sortien els morts allà al carrer... Tot això ha canviat molt. Aquí sí que s'han posat límits i s'ha començat a respectar la integritat de les víctimes. Sí que és veritat que a vegades, i amb això jo crec que sí que tenen que veure una mica els magazins televisius matinals, en alguns casos s'ha frivolitzat una mica, se li ha donat tanta canxa, s'hi ha volgut, diguéssim, donar-li tantes voltes als casos que a vegades, no dic sempre, Déu em guardi, no? No vull assenyalar ningú.
La línia és fina.
Ostres, a vegades s'enfada.
Una cosa aquí, que fem equilibris.
Clar, no? I veiem que hi ha un cas, no sé, ara m'estic recordant, el Niño Julen, no?, que es va caure en aquell forat, en aquell pou, no? Allò van ser uns dies d'una intensitat salvatge.
Quina angúnia, allò.
Un seguiment sí. Minut a minut, les televisions allà... Bueno, cadascú que faci, que es tregui les seves conclusions, calia, evidentment...
I qui pot posar els límits ètics a tot això? O sigui, un jutge, potser? On està el límit de tot això? És la pròpia ètica del mitjà o del periodista? On està el què?
Personalment, jo crec que sí. I crec que poden haver unes línies deontològiques que poden estar molt clares i que podem fer autorregulació en diguéssim, en organismes com un col·legi de periodistes, etcètera, etcètera. Jo no sóc massa amic, això és una cosa personal, de posar massa límits a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'informació.
No, jo no sóc gens amic.
No, ja...
De posar cap límit, no?
Ja dono, no per això quan em parlen, menys, eh? quan sento la mare del... dir que s'hauria de fer una legislació... Ostres, jo tinc molts dubtes. Jo no seria partidari. Jo seria partidari de fer, si volem, alguna mena d'autoregulació. O, en fi, és que sempre em plantejo amb el cas d'ella, que ella també, quan nosaltres vam fer un capítol al nostre podcast sobre el cal del Pescaito, ella també es va dirigir a nosaltres d'una manera molt, molt contundent, molt, molt dolguda, no? Jo sempre pensava, i comentava amb els meus caps, no?, de l'avantguàrdia, sempre hi haurà coses que li recordaran a la tragèdia, perquè què pot passar-li pitjor a una mare que perdre el seu fill petit o gran? És a dir, passarà per davant d'una escola i tindrà un record del seu fill.
Record, sí, sí.
Veurà un nen caminant pel carrer perseguint uns coloms
i li recordarà.
Tot li recordarà.
Són els propis familiars els que han de posar els límits o la gent que hi participa per posar un límit a tot o no? Perquè, clar, un arriba... O sigui, un periodista arriba fins on li deixen arribar també en certes coses.
On li deixen o on pot.
On pot. O sigui, tu pots mirar sentències, pots mirar moltes coses, però quan arribes al testimoni directe, és el testimoni directe el que posa, el que parla, si vol parlar, i posa els límits al que vulgui parlar, no?
I si no vol parlar, pues, i tu consideres que tens una feina suficientment professional i contrastada com per poder tirar endavant la feina sense el testimoni directe de la víctima, que això a vegades m'ha passat, no ho negaré, i crec que professionalment té solidesa, doncs tiro endavant. Jo no crec que hàgim de demanar permís a les víctimes per poder fer un... Jo no sé, potser després me'n posaran a caldo totes les xarxes socials, no sé, la vida és així. Però no és la víctima la que ha de dir, oye, este capítulo lo puedes hacer y este no. Escolta, això com ho digui el meu director.
D'acord. Sí, no, aquí entraríem
al
tipus
és que
de llibertat d'expressió, fins i tot d'informació, també, no?
Clar.
Perquè s'interessa?
Home, clar, i hi ha gent que té demanda aquesta informació. Que possiblement nosaltres, a vegades, traiem a la llum casos... Ara estem fent un que no és gaire conegut, de Cantàbria, d'un professor que va desaparèixer, que el van llançar per un acantilat, per un penya-segat al Cantàbria, etcètera, etcètera. Bueno, doncs jo he parlat amb tota la seva família, perquè han volgut, perquè per fi algú s'acostava amb ells... O sigui, hi ha moltes visions.
Pot ser una vàlvula d'escapament, no? També de desfogament de les pròpies... de la pròpia família o víctimes, no? També pot ser un punt d'aquests.
Sí.
Per mirar una part d'aquestes...
També és més fàcil si quan abordes el cas està més lluny en el temps que si està molt a prop. Això també facilita, no sé si estem parlant massa tècnicament de fer metaperiodisme, però si acaba de passar una tragèdia és molt més difícil acostar-te a les persones que estan diguéssim, implicades en aquell fet. I ja no et parlo de les fonts policials, yeah. Que evidentment les fonts policials, quan han passat 20 anys, xerren pels colzes que quan estan sota la investigació no obren la boca. Yeah. Això és molt diferent. Per això a vegades descobrim coses que en el moment dels fets no van transcendir. I aquesta és una part que a mi personalment m'agrada molt. Quan després d'analitzar-ho tot, jo dic, però jo que sé, un comissari, no? I dius, però esto por qué no lo contaron en aquel momento? No, es que en aquel momento no se podía decir por esto claro. Y por lo otro, pero ahora sí.
Ahora sí.
I això pot fer canviar fins i tot una mica la visió que es tenia popularment d'un determinat cas.
I tu quan, per exemple, entres a fer aquest tipus de postes o investigues o mires a... quan pares directament amb una víctima o algun familiar, com ho fas per intentar no fer-ho de la manera més delicada possible? Perquè suposo que la manera d'entrevistar aquestes persones ha de ser d'una manera molt determinada i molt delicada per no fer més mal, per no fer la ferida més gran i perquè psicològicament no es vegi massa afectat més del que pugui estar encara, no? Ha de ser difícil això, no? Enrique?
Mira, m'he trobat perfils de tot tipus. M'he trobat perfils de gent que gairebé comença a parlar i es posa a plorar, però que vol fer-ho. O sigui, no és que no estigui divorciant, sinó que... O la gent que m'està demanant que els doni escany en el millor sentit de la paraula. És a dir, que vaig amb molt de cuidado i ell està desitjant que aprofundeixi més i que anem més lluny perquè ell vol explicar la seva veritat o el que creu que és la seva veritat. Has d'anar amb cuidado. I fins i tot la manera de preguntar sobre... Bueno, su hijo lo mataron, lo asesinaron... A vegades...
És tu, això, eh?
No, clar.
És que em poso amb la pell d'una...
O su hermano, o el seu germà, per exemple. Sí, sí. Que ara he parlat amb les germanes de la víctima, amb les dues hem volgut parlar. Vull dir que la gent es faci la idea de que no tothom és com la mare del pescadito, sinó que canalitzen el dolor d'una manera diferent.
Clar.
I s'enfronten al fet d'haver de rememorar aquell fet d'una manera diferent. Evidentment, si a la Julia Quezada li volen pagar, no ho sé, 15.000 euros perquè concedeixi una entrevista, a mi em sembla que això està completament fora de registre.
Parlem de l'assassina
del pescadito.
Llavors, ja dit això, seria lícit enriquir-se per un documental com el d'un menor d'edat, com el Pescadito, pagar-li a la Júlia...
No, a la Júlia no, però que la productora que ha finançat el projecte evidentment ha de guanyar diners, perquè si no es podrà reinvertir amb el següent... Vull dir, no, evidentment a un criminal no se li pot... I aquest és un altre dels límits. No podem glorificar la figura del criminal. Quan ens enfrontem al guió d'una sèrie de televisió, d'un podcast radiofònic, no podem glorificar. A vegades es tendeix a sense voler, a demostrar admiració, perquè evidentment que un criminal pot ser molt intel·ligent, i evidentment que pot ser molt seductor, i evidentment que pot ser molt atractiu, però al tanto has de posar una mica de distància, perquè si no t'acabes enamorando de l'estrangulador de Boston, m'entens el que et vull dir?
Ja, sí.
I això és molt important. I a vegades, jo he vist alguna vegada, i no citaré noms perquè ara no me'n recordo ben bé, però productes on que s'han acostat d'una manera massa amable cap al criminal, com si volguessin convertir-lo en un atractiu, perquè tu pots fer protagonista un assassí, evidentment, pues jo que sé, aquella sèrie de Netflix del carnicero de Milwaukee, per exemple.
Sí, sí.
És ell tot el rato, però és repugnant. Ningú es pot enamorar aquell tio. No sé si m'explico.
Sí, perfectament. Que no,
no, no podem glorificar...
Ni posar com un heroi, pràcticament, ni glorificar...
I, evidentment, pagar un criminal perquè expliqui la seva versió. Però, escolti,
però no seria il·legal, no?
No, jo entenc que no, perquè no. És veritat que és difícil entrar diners en... O sigui, tu no pots... Això seria entrar en un procés administratiu difícil. No es poden entrar diners a la persona així com així. Hi ha una cosa que es diu el pecunio, que és una quantitat mínim, màxima al mes, que et poden ingressar des de l'exterior, sense saber-ho, que no ho sabem ni tu ni jo exactament si la negociació està en marxa i si aquesta dona cobrarà o no. Però en el cas suposat que cobrés, evidentment hauria de cobrar-ho algú que estigui a l'exterior.
Sí, entenc.
I anar entrant-li el diners, o fer-ho d'una manera que no se m'acut com pots entrar certa quantitat de diners, que segur que existeix, perquè si entra droga, com no ha d'entrar diners, no?, en una presó.
Segurament molts de vosaltres pensareu com se li pot pagar a un assassí o a un criminal perquè expliqui el seu què. Bé, no cal... No és una qüestió moderna, això, eh? És una qüestió, per exemple, se'm ve al cap Albert Speer, que va ser ministre d'armament amb Hitler, quan va sortir de la presó com a criminal de guerra, doncs es va enriquir explicant tota la seva història de la seva aventura al costat de Hitler, no? Per exemple, poso un exemple en aquell cas, no?
Que ja s'havia fet bastant ric ja durant el règim nazi.
O sigui, que va ser un...
Pluvia sobre mullant, m'entens?
Va ser el nazi més llest de tot, en tot cas. A més, li van creure en aquest
cas, no? L'arquitecto de Hitler.
Efectivament, sí, sí. L'arquitecto de Hitler, que aquest sí que va fer tela.
Però, bueno, són les seves memòries.
No, són les seves memòries. En aquest cas, explicant...
Si hi ha gent que el vol comprar...
I li pagaven una pasta per centres d'entrevistes, vull dir, en aquest cas. Bé, en aquest cas, d'aquell llibre Mala Gente, quin seria el capítol? Són 12, no?
Són 12 que estan basats en els guions del Dossier Negro, que és el podcast del que parlàvem al començament de l'entrevista.
Sí.
A mi m'impressiona molt, i és un que va ser dur i va ser molt interessant alhora, que va ser el exorcismo de Almansa. És un cas que va passar a Múrcia, d'una mare i dues amigues seves que van, en una mena d'orgia boja, van començar a creure que la filla d'una curandera, que és una de les protagonistes del cas, va començar a pensar que la seva filla, que tenia, si no recordo malament, tenia 11 anys, ara estic parlant de memòria, no tinc el llibre davant, estava embarassada del dimoni. Imagineu-vos el punt de partida tan boig. Sembla com de quarto mil·lenio. Jo ja sé, jo en soc conscient, però clar, és que va ser un cas bestial.
Però és que estem parlant de coses...
Estem parlant dels anys, començament dels anys 90 a Espanya. Aquest cas va ser... Vam trobar el psiquiatre forense que va examinar les assassines, que li va fer la peritació psicològica, també el que va fer el forense que va fer va examinar el cos de la víctima, de la nena, que la van matar d'una manera molt salvatge, que descrivim al llibre. Això també és un altre, veus, un altre debat. Has d'explicar-ho tot, o jo penso que si és determinant per entendre l'abast de lo que estàs explicant,
no
tens per què estalviar a la gent. Si no, la gent pues, que decideixi no abordar aquest cas. Per això nosaltres sempre avisem, quan el cas està, diguéssim, que té una part molt crua, sempre avisem a l'oient de que contiene descripcions explícites de los hechos,
sí, etcètera, sí, etcètera. Sí, això s'ha d'advertir.
L'exorcismo,
no?
d'Almansa, o aquí a Catalunya tenim el crim de Passanant, que va ser tremendo, va ser l'assassí en massa més important que hi ha hagut a Catalunya, als anys 20, que va decidir, com ell era japerut, tenia una enfermedad que cada vegada està més japerut, i l'havien fet fora de l'exèrcit perquè ell volia ser soldat, etc. El Josep Marimon, es diu el personatge, sí. Va acabar creient que algú li havia fet un mal d'ulls al poble i va decidir acabar amb tot el poble. Evidentment, no li va donar temps, però va matar diversos nens,
quina conclusió,
diverses dones, que estaven, perquè els homes estaven treballant al camp. Ell, com no podia treballar al camp, es quedava al poble i suposadament cuidava a vegades dels nens, etc, com una mena de cangur improvisat. Sí. I, en fi, aquest cas també és molt interessant, El crimen de Passanant.
Tot això estarà, ho podeu trobar, el llibre Mala Gent o Mala Gent, està en català i en castellà. Si us agraden aquest tipus de relats, doncs és un llibre perfecte per això. I vull acabar demanant-te una reflexió, Enrique. Per què, en general, ens agrada i ens enganxa tant el true crime? Aquest tipus de capítols, per què tenen tant d'èxit?
Jo crec que per dues coses. Una, perquè és la vida, que d'alguna manera és la vida mateixa, i per una altra, perquè, encara que sigui d'una manera llunyana, sentim una certa identificació amb alguns dels personatges que hi poden estar dintre de la història. Pots reconèixer, en un determinat moment, a una persona que és el perruquer del teu poble, que de cop i volta ha fet no sé què. O sigui, jo crec que la gent s'identifica d'alguna manera, no positivament, no de manera empàtica, però creu reconèixer models socials que ell té molt a prop. I diu, això és una explicació una mica patillera, si tu vols, però com no sóc psicòleg, em puc
permetre... No, jo demano la teva, tu vols fer cap
problema. Jo crec que, primer, perquè és la vida mateixa, i això interessa molt, perquè la mort i la vida estan íntimament relacionades, una sense l'altra no té sentit, i una altra perquè crec que la gent reconeix certs models que els hi semblen propers i els hi genera interès. I això ja podríem entrar un altre dia, el clàssic de mi vecino no puede ser el asesino porque era una persona maravillosa que me saludaba todas las noches y bajaba la basura.
Increíble todo eso, ¿eh? Enrique Figueredo, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres per fer 5 cèntims.
Ha sigut un plaer, la veritat, com vulgueu.
Un plaer, moltíssimes gràcies, Enrique. Doncs de seguida, mira, parlem del true crime per parlar de crimes trues amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. De seguida en parlem amb ella i us explicaré una de les qüestions, i és, atenció, una nova estafa per WhatsApp que et pot robar, perquè seria aquesta la paraula, et pot estafar 500 euros. Ens ho explicarà com va i de quina és tot això. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano, con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
Ambiental Moblas, todo al 50%. Fabricante de muebles y con tienda durante más de 30 años en Molins de Rey, por reformas en sus instalaciones, liquida todo su stock con descuentos del 50%. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir todos los muebles modernos, clásicos o coloniales para tu hogar a precios directos de fábrica y con un 50% de descuento. Nos encontrarás en la calle Salvador Seguí 6, Polígono Industrial El Pla de Molins de Rey, a solo 5 minutos. Minutos de la Diagonal de Barcelona. Ambientalmuebles.com. Dormitorios, comedores, habitaciones infantiles de máxima calidad. Todo al 50%.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escolta'm una cosa, abans de saludar l'Aima, vull recordar-te, per exemple, si vols vendre el teu pis. Si vols vendre el teu pis en un 3 i no res, ja saps, trucar a Don Piso. Ara compleixen 40 anys, 40 anys de Don Piso, i et regalen un iPhone 15 només per posar el pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu. Mira, si estan segurs que el vendran, que hi ha directament un iPhone 15 per tu, eh? Que el vendran. El vendran, eh? A què esperes? Trucar a Don Piso. Pots consultar les condicions d'aquesta promoció a donpiso.com, donpiso.com, i al telèfon 93 306 90 90, 93 306 90 90, donpiso.com. Anem a parlar precisament de l'actualitat policial a l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, com sempre, Imma. Escolta'm, què passa amb aquesta nova estafa? Una nova estafa perquè podrien robar-te més de 500 euros.
Sí, ja fa algun temps que està circulant. El que passa és que ara se n'ha fet ressò a la Policia Nacional i algunes personalitats, doncs, que, bueno, s'ha fet alguna publicació per part d'alguna persona explicant el mètode, no?, i alertant a la gent. Com sempre, juguen amb la immediatesa, juguen amb el desviste, amb el moment de relaxament que podem tenir, no? I és que les persones que volen fer aquesta estafa el que fan és o bé hackejar o bé clonar el nostre WhatsApp, utilitzen la mateixa foto de perfil, el mateix número, i cerquen a través dels nostres contactes persones que siguin familiars o molt properes a nosaltres i els hi demanen que, si us plau, passin un Bizum de 500 euros perquè en aquell moment l'aplicació no li funciona a la persona i no el pot fer. Llavors, només que caiguis, no, que sigui la teva germana, el teu pare, la teva mare, i que en un moment, doncs, no detecti que no ets tu, clar, veu el perfil teu, veu la teva foto, doncs en un moment doncs, caus, piques, fas aquesta transacció i després, doncs, aquesta persona, evidentment, doncs, desapareix del mapa. I s'ha alertat, doncs, que s'està estenent molt aquest mètode d'estafa i, per tant, posar un coneixement també aquí, que no ens costa res, i crec que difondre aquest tipus d'estafa sempre és, sí, sí, és molt positiu per a tothom.
És informació d'utilitat, i tant que sí, Imma. Doncs dit això, esteu a la guanya amb les orelles aixecades, que los malos ho saben fer molt bé i cola a vegades, però dius, oh, jo no picaré en això. Ostres, vigileu, perquè ho fan...
Aquesta és fàcil, és fàcil caure, perquè veus el perfil de la persona, veus... No, no, només que no hi hagi massa conversa, no? Doncs,
ja.
Sobretot, inclús persones grans, en un moment que estiguis doncs, molt atabalat, que no tinguis temps de pensar-li gaire, doncs,
sí, sí.
Doncs pots caure, pots ficar, i si de 500 doncs, cauen 3, ja han fet el negoci.
I tant. Bé, hi ha un què, perquè darrerament s'està parlant molt de les pistoles Taser, de que els Mossos d'Esquadra portessin pistoles Taser, etcètera, etcètera. I, de fet, s'havia proposat extendre l'ús d'aquestes pistoles Taser, que són les pistoles elèctriques immobilitzants, per recordar, doncs a la Guàrdia Urbana també. Bé, doncs Barcelona en Comú ha demanat no dotar de pistoles Taser a la Guàrdia Urbana fins que no s'avaluï el seu ús en el cos de Mossos d'Esquadra. Com ho veus això, Imma?
Doncs ho veig de la mateixa manera que ho veuran els companys i companyes de la Guàrdia Urbana, i és que les pistoles Taser ja han estat avaluades al Parlament. El que no podem és avaluar-les constantment. Es va crear un grup de treball. D'aquest grup de treball al Parlament doncs, van participar persones professionals del món jurídic, metges, també persones de la part social, membres de col·lectius professionals de tot tipus que de manera transversal van aportar les seves consideracions. I finalment, i després d'haver fet algunes proves amb aquestes pistoles Taser, doncs es va determinar doncs, que no eren lesives. Per tant, a risc zero ja sabem que no existeix, però aquestes pistoles s'utilitzen en unes situacions concretes i, a més, també per evitar accions com, per exemple, el cos a cos entre un agent i una persona que sigui molt, molt agressiva, que pot resultar molt més lesiu que l'ús d'aquest dispositiu conductor d'energia. No? Per tant, el debat permanent sobre aquesta eina, que sempre estiguem qüestionant-la, no entenem a què obeeix. I els companys i companyes de l'Urbana et diran exactament el mateix. De fet, ja s'està utilitzant, no per part només de Mossos d'Esquadra, sinó també de moltes policies locals de Catalunya, es rep una formació específica.
Són segures? Són segures, no? Són segures? Aquestes pistoles són segures?
Com et deia, el risc zero no existeix, evidentment. Però davant d'una situació concreta que porta tenir una persona davant en una situació doncs, determinada, evidentment que pot estalviar-nos molts problemes, perquè quan aquesta persona, per exemple, està molt agressiva, no hi ha manera de controlar-la, pot suposar un perill per ella mateixa o pel seu entorn, no tenim cap eina intermitja entre una defensa, per exemple, si tenim davant una persona amb una arma blanca, no tenim cap eina intermèdia, no? entre el que seria la defensa,
sí,
i l'arma de foc. Llavors necessitem eines per poder treballar. Ja tenim la garantia del Parlament, estan avalades pel Parlament, tenim la formació específica per poder-les utilitzar. Aquests dispositius, doncs, totes les imatges queden gravades perquè hi hagi garantia jurídica per totes les persones. Al final, si estem debatent permanentment sobre una eina que utilitzem, al final el que fem és qüestionar-la, no? I el que necessitem els policies és eines per treballar.
Doncs, Imma Viudes, escolta'm, se'm quedava un titular interessant que només diré el titular perquè no dona temps a comentar-la, i és que el cos de Mossos ha detingut a 5 persones per una baralla amb katanes, una destral i un gos de raça perillosa entre 10 clients d'un bar. Això sembla una pel·li d'aquelles de Bud Spencer, però a lo bèstia.
I a nosaltres ens deixen, doncs, ens pretenen deixar sense
tasses.
Doncs ja em diràs a qui afavoreix tot això.
Doncs mirant aquest titular ja m'explicaràs. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, bon dia.
Una abraçada, bon dia. Va, que de seguida en parlarem d'una qüestió, perquè arriba el Meet and Fire, el Port Vell de Barcelona. Si sou amants de la carn, és un bon què, perquè venen doncs, les primeres espases de tot el planeta a cuinar carn al Molt Vell. De seguida en parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. El jueves a partir de las 10 de la mañana, en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Són tres dies de bon menjar, tres dies de brasa, tres dies de carn, tres dies del Meat and Fire al Port Vell de Barcelona, on grangers i xefs de tot el planeta es donen cita. Ja és un esdeveniment mundial. Serà el dia 7, 8 i 9 de juny i tenim el telèfon per parlar d'això al senyor Iñaki López, director del Meat and Fire. Iñaki, bon dia, benvingut.
Bon dia, com estem?
És la segona edició del Meat and Fire, el que tindrem al juny?
Sí, la segona, això. Es va fer l'any passat la primera, que va ser una cosa maca, impressionant, i aquest any tornem i amb moltíssimes novetats, o sigui, molta il·lusió.
Però, escolta'm, què és per la gent de Meat and Fire? Vale, parlem de carn, està claríssim, parlem de brasa, però què és el Meat and Fire? Qui vagi al moll de la fusta, què trobarà?
Doncs mira, Meat and Fire és una trobada de bojos i bojes de la carn de tot el món. O sigui, s'apropen i venen aquest any, participen 40... parrilleros i parrilleres de tot el món, venen d'Amèrica, d'Estats Units, de Mèxic, d'Uruguai, Paraguai, Argentina, de tota Europa, de Tailàndia, ve gent que venen a coure, a rostir, amb el seu model de foc, amb el seu tall o manera de tallar la carn, les seves espècies, la seva cultura gastronòmica, i al mateix lloc podem tastar i degustar tota aquesta experiència, no? O sigui, al final és una volta al món amb 6.000 metres quadrats del moll de la fusta, que jo crec que és una cosa, una experiència única.
Mm-hmm. Però la carn dona per tant, jo et faig la pregunta, perquè molts es podran preguntar, però dona per tant el fet de brasa i parrilla?
Bueno, dona per tant primer perquè estem parlant del foc. El foc originari és la primera forma de cocció de la humanitat. I a cada lloc i a cada part del món s'ha desenvolupat una cultura diferent de coure, de rostir i d'utilitzar el foc, no? O sigui, dona per moltíssimes coses. Ja ho veureu, hi ha tacharros, artefactes, formes de rostir absolutament diferents i que jo crec que això dona un valor important. I després la carn és un món gastronòmic importantíssim que, a més, nosaltres estem vinculant la carn al seu origen, a l'origen del productor sostenible, de la gent que cuida els animals i cuida l'entorn, i això jo crec que connecta el consumidor final amb aquest entorn natural, que jo crec que és una cosa molt important avui dia. No?
I tot això ho podem traslladar a casa?
Tot això ho podem prendre allà directament, podem degustar allà, podem degustar totes les graelles, i podem parlar, a més, amb els parrilleros, podem parlar amb ells, aprendre tècniques, aprendre formes de rostir, i també hi haurà una sèrie de xerrades i debats molt importants on ve gent de tot el món per explicar-nos com fan les coses, què entenen, com es vinculen al territori, per què tallen la carn d'una manera determinada, per què couen d'una forma determinada, i jo crec que això és una experiència tan lúdica com intel·lectual lúdica, no?
Doncs gaudirem del 7 al 9 de juny, en 7, 8, 9 de juny, al moll de la fusta, aquesta segona edició del Meat and Fire, menjar carn d'arreu del món, feta de maneres, diferents maneres, com es farà arreu del món. Iñaki López, director i promotor de Meat and Fire, escolta, moltíssimes gràcies.
Us esperem, serà una festa i ho passarem de meravella. Moltes gràcies. Meat and Fire i salut.
Així sigui, salut, salut. Bé, doncs, estem a punt d'arribar a la una. Atenció, perquè després de actualitzar els titulars amb la Pilar García Muñiz, parlarem de la ludopatia. Està enganxat als jocs, no a una substància, sinó a jocs, a hàbits. Parlarem amb jugadores anònimos, amb l'Eduardo, que és portador de jugadores anònimos, perquè ens expliqui la seva experiència i la situació actual de ser jugador, de com ha crescut precisament entre joves catalans la ludopatia gràcies als mòbils. En parlarem d'una situació realment difícil i amb poca visibilitat. Una situació i una xerrada que segurament serà molt interessant. I ara, doncs, arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.